Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Marc Clavés.
Què tal? Molt bon dia. Són les 8 del matí. Comencem el Supermatí.
Bon dia de temps insegur. Serà un bon aliat, un paraigües al sortir de casa, tot i que les precipitacions seran febles i poc abundants aquest matí.
Doncs comencem una nova edició del Supermatí, com fem cada dia, amb un repàs als titulars més destacats de les últimes hores. Som-hi! El comprador de la base Loran a l'Estartit presentarà batalla legal amb la Generalitat per quedar-se amb la propietat.
Quan la Generalitat se'n va assabentar de la compra, juntament amb la pressió de l'Ajuntament i les entitats ecologistes, va anunciar la seva voluntat d'exercir el dret de tanteig i retracte, per tal de recomprar la finca pel mateix preu que va pagar Philip Cortés.
La Fiscalia demana 4 anys i mig de presó per un acusat de pessigar el cul a una menor al carrer de la Bisbal.
El cas havia d'arribar a judici aquest dijous a l'Audiència de Girona. La vista, però, s'ha suspès perquè l'advocat de la defensa ha demanat que sotmetessin el processat a un examen forense per determinar si és capaç d'entendre el procediment i els motius pel qual s'enfronta el judici. En cas que l'informe dictamini que no, la causa podria acabar arxivada.
Palamós no tindrà mercat d'artesania aquest estiu per decisió de l'Ajuntament.
El mercat s'havia fet durant els dos últims estius, al Passeig del Mar i a la Fosca, entre juny i setembre, però l'Ajuntament de Palamós ha decidit que no hi haurà una tercera edició. Asseguren que fer aquest tipus de mercat a l'estiu, quan hi ha més activitat turística, no aporta res al municipi.
El comboi Galgo 112 i la penya blaugrana de Monells ja són al Baix Empordà.
El comboi va arribar amb 36 refugiats ucraïnesos. Per entendre la situació que es viu a la frontera i el viatge que van fer, Benet Cullàs, membre de la penya blaugrana de Monells, va visitar el Supermatí.
I avui també repassarem una mica l'agenda pel cap de setmana al Baix Empordà.
Sí, tenim teatre, lectura feminista amb Paula Bonet i el Dia de la Poesia amb un bon vermut. De seguida us en donem més detalls.
Protecció Civil va rebaixar aquest dimecres a la tarda d'alerta, prealerta, el pla Inuncat activat per l'episodi de fort onatge dels darrers dies.
El fenomen va a la baixa, però s'espera que encara s'allargui fins al dissabte. El Servei Meteorològic de Catalunya informava que entre ahir i avui al vespre les onades podran superar els 2,5 metres a tot el litoral català.
La Generalitat redueix el transvasament del Ter i envia cap a Barcelona un 8% menys del volum màxim anual d'aigua.
El govern ha passat balanç del compliment dels acords de la taula del Ter 2018-2022. Destaca que els cabals ambientals del riu s'han acomplert. Ara, durant els propers 6 anys, l'objectiu del govern és duplicar la dessalinització i el volum d'aigua generada.
Pals canvia el sistema d'accés a la deixalleria municipal.
Les noves targetes d'accés ja es poden recollir a la mateixa deixalleria, de dimarts a dissabte de 9 i quart a 1 de la tarda i de 3 a 6 de la tarda. Per recollir-la, cal presentar l'últim rebut de l'IBI per comprovar que tot és correcte.
Detenen el responsable d'un cultiu amb 361 plantes de marihuana en una casa adossada de l'Escala.
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest passat dimecres un home de 36 anys com a responsable d'un cultiu amb 361 plantes de marihuana en una casa adossada de l'Escala. Se li atribueixen els delictes contra la salut pública per tràfic de drogues i un de defraudació de fluid elèctric.
El bisbe de Girona empitjora i el seu estat de salut torna a ser crític i d'una gran fragilitat.
Segons informa el vicari general als diocesans, Francesc Pardo continua ingressat a l'Hospital Trueta de Girona. A finals de la setmana passada hi havia hagut una millora progressiva, però abans d'ahir el procés de recuperació va canviar de manera inesperada.
Pel que fa a les cites esportives d'aquest cap de setmana, comencem parlant del Mundial d'Atletisme que es celebrarà a Belgrat i en el que el palomosí Abel Metxal hi té grans opcions de medalla.
Doncs sí, el palamosí, que ha renunciat a disputar la cursa dels 1.500 per centrar-se en els 3.000, vol aprofitar una oportunitat única de coronar-se a nivell mundial.
En futbol, el Costa Brava està obligat a guanyar aquest cap de setmana al Sevilla B.
Quan queden 11 jornades per finalitzar la temporada a Primera Federació, la distància dels gironins amb la permanència és encara de 9 punts. Guanyar i sumar els 3 punts és imperatiu a partir d'ara.
I encara en futbol, el Palamós rep el Mataró amb la intenció de reformar-se.
Els homes de Mario Fernández reben aquest diumenge el Mataró i, segons el tècnic blau i groc, l'objectiu és donar continuïtat el bon nivell exhibit en les últimes jornades.
Per la mare d'hoquei patins, Calafell espera un corredor Mató Palafrugell que va llançat.
La positiva transformació dels baixempordanesos en les últimes jornades de l'hoquei Lliga té una nova revàlida aquest dissabte a Calafell.
I a la Bisbal d'Empordà hi haurà un partit històric del Bisbal Bàsquet al Pavelló Vell.
Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, el Sol gironès Bisbal Bàsquet rebrà el Barça B a casa, en un duel que es preveu gloriós per a una afició tan entregada com la del Pavelló Vell.
Perfecte, doncs moltes gràcies a totes. De seguida comencem a repassar tot el més destacat d'aquesta actualitat. Ara, però, posem el temps. Volem saber què passarà a les properes hores. La previsió meteorològica. Saludem a l'Albert Aparici.
Bon dia.
Bon dia, Albert. I Albert, explica'ns una mica què passarà. Ja ho has mig dit, no?, que sembla que encara caldrà una mica el paraigües i el cap de setmana el vaig emportar, però sí o no? Serà així o no?
Doncs ras i curt, sí, no és que els tres propers dies estigui plovent de forma contínua, però si més no serà un bon aliat si hem de sortir de casa dur un paraigües, perquè el temps insegur es manté avui i també els propers dies. Ahir, de fet, vam tenir precipitació mar endins que no va arribar a terra, en part perquè el vent entre gregal i tramuntana, que va bufant cops de fins a 50 km per hora, impedia l'avanç de la precipitació que va quedar més al sud. Avui, cel tapat, nuvolositat més abundant al matí, que també és quan és més probable que pugui ploure, tot i que serà en general de forma feble, i temperatura entre els 11 graus de mínima i 14 de màxima. A la costa persisteix l'alteració marítima, no és cap gran temporal, però les onades continuen superant un dia més els 2 metres d'altura, amb mar de fons de component est. Pel cap de setmana, temps insegur i majoritàriament ennuvolat, amb algunes estones d'alguna clariana transitòria. Dissabte, pluja més probable pel matí i de caràcter feble. Vent que anirà girant entre gregal i llevant. Diumenge i dilluns de la setmana que ve perdura la situació d'inestabilitat i això vol dir poc sol, pluja i mala mar.
Perfecte, Albert, moltes gràcies. I ara vull que escolteu això mateix que ara... Cara, us he escoltat. Això.
Perdona, ¿te puedo hacer una pregunta?
Claro.
Ok. ¿Qué te parece Rosalía?
No sé, no soy su fan.
¿Pero sois fans o no sois fans?
No, de Rosalía no.
Del
no.
novio.
¿Del novio? ¿De verdad?
Sí, sí.
Es guapo el novio.
Sí, sí, sí.
Soy más de Pink Floyd.
Pink Floyd mejor. Supertramp mucho mejor que Rosalía, definitivamente.
No, 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 que es buena, que es buena, que reconozco.
Bueno.
Su mérito. No, no, es buena, pero no es mi estilo.
Claro.
Pues la niña se fusiona con lo latino, que de 20 palabras 10 es una aberración, ¿por qué quiere que te diga? Cuando cantan a capela no saben cantar, pero le ponen el autotune en ese y claro, parece que cantan. ¿Que oyen gusta ese estilo de música a los niños? Sí, pero sí. Todo por el ritmo, nada más.
Todo por el ritmo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y si te digo que me digas tres canciones de Rosalía, ¿cuál me dices?
La de los diamantes esa y yo qué sé qué más. Es que a mí no me gusta.
¿La del diamante y marfil?
Puede ser, pero es que no me gusta
Rosalía. Soy Gucci, diamante y marfil.
Doncs és la mateixa Rosalía que es va caracteritzar de reportera durant el programa El Hormiguero i va anar al carrer i va fer aquestes preguntes a la gent, anònimament, així mateix, per a què opinaven sobre ella. I aquest és un petit fragment d'aquest vídeo que s'ha fet viral amb pràcticament 1 milió de persones que l'han vist en menys de 12 hores. Per tant, ja ho sabeu, el trobareu a través de, també de Ràdio Capital, on hem fet una notícia sobre això, i és que aquesta matinada a les 12 s'ha posat a la venda Motomà, l'esperant nou treball de la cantant catalana, amb peces com per exemple aquesta que estàs escoltant de fons, que ja coneixes de sobres, la Fama, però també amb altres que també vull compartir amb tu, com per exemple aquesta, Bizcochito.
Yo no soy Nivea, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito, que me pongan nena, soy que me derrito, el mal de ojo que me mando me lo quito. Yo no soy Nivea, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito.
O, per exemple, aquesta on recita l'abecedari.
A de alfa, altura, alien. B de bandido. C de coqueta. D de dinamita. E de expansiva, emperatriz, enigma, enterada. F de flux, ion. G de guapa. H de hondura.
També hi ha una cançó que es diu Bulerías, que la veritat és que està francament molt bé, eh? Encara que no t'agradi aquest estil... És, la veritat és que aquesta dona és una artista.
Y aunque no tenga dinero, no tenga nadie, yo voy a ser cantando. Yo soy la niña de fuego, como canta Caracol, como canta Caracol. Ay, esa que tú me hiciste, yo nací en Perodón.
Boleries és una de les cançons de Motomami, aquest nou treball de l'artista que també s'ha recordat per Genia, la vuitena cançó del disc, que acaba amb la veu de l'àvia de Rosalía, que li diu unes paraules a l'artista i, a més, evidentment ho fa en la seva llengua. A veure si la podem escoltar. Vinga, amiga, és per avui.
Bon dia, amor meu. M'agrada que pensar en moments difícils sempre ajuda moltíssim tenir una referència a Déu. Sempre és la família en primer lloc i no en primer lloc, diria que en primer lloc sempre és Déu i després la família. La família és tan important, carinyo. La família sempre és important. Et portes un camí que és una mica complicat. Quan me'l miro, penso que complicat és el món en què s'ha ficat la Rosalía. Però bueno, si ets feliç, jo també sóc feliç.
Ben bonic aquest moment, a més en català, clar que sí. El català sonant en aquest disc. I no precisament amb ella cantant, sinó amb aquest fragment tan emocionant de l'àvia, doncs, de la Rosalía, doncs, dir-li tot el que li sembla, eh? És un disc molt especial, molt eclèctic. La veritat és que hi ha tot tipus d'estils. Yo no quiero competir. Amb molt sentit de l'humor, amb unes lletres molt divertides i que val prendre-se-les així. No compareu el mal querer amb Motomami, són dos conceptes totalment diferents i la veritat és que el disc l'obre amb aquesta cançó.
Saoko, papi,
Saoko.
Saoko, papi, Saoko. Chica, ¿qué dices?
Doncs ja sabeu, Rosalía ha posat a la venda aquest divendres el seu nou treball Motomami, i no ha estat només una cançó avui, la cançó del dia, sinó que evidentment hem volgut repassar una mica algunes de les cançons que formen part d'aquest nou treball de la Rosalía, que segur que hi haurà molts detractors en aquest disc, però jo que m'he escoltat, doncs us he de dir que m'ha agradat més fins i tot que el mal querer. Per tant, escolteu, passareu una bona estona i a gaudir de la música, tu. Saoko, papi, Saoko, va, una pausa i comencem l'informatiu. Som-hi.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
L'Associació Cultural de Pals organitza el 18è cicle de conferències Pals. El 18 de març hi ha una xerrada relacionada amb la distribució de contaminants orgànics al nostre entorn natural, de la mà de Pere Colomer Vidal, doctor en química analítica i medi ambient. Aquesta es farà al Centre Cívic de Pals a les 8 del vespre.
És una informació de l'Ajuntament de Pals, amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Aquesta Setmana Santa a l'Escala Santa Gresca amb el Festival Ítaca. Nit de concerts amb Buos, La Fúmiga, The Speed i Doble en Hack Sound i la Basement Band. Concert familiar amb Xiula. Concert itinerant amb la Dinamo i espectacle de llums amb drons. Per Setmana Santa, viu la Santa Gresca a l'Escala. Entrades a itacacultura.cat.
La guerra de Rússia contra Ucraïna ha generat una crisi humanitària, política, econòmica i social sense precedents a tota Europa i que també arriba al Baix Empordà.
Va, no, que volem venir. I llavors, no, és que tenim les furgonetes plenes. I si no fotien allà a bramar...
Absolutament totes les guerres van acompanyades amb la construcció...
Les furgonetes van sortir dijous de Girona amb ajuda humanitària i veterinària.
Està seca, oli d'oliva i també de girassol.
El seu pare i la família d'una de les seves germanes viuen allà i cap d'ells vol marxar del seu país.
Seguiu tota l'actualitat sobre l'impacte que té al Baix Empordà la guerra a Ucraïna a través de l'informatiu Supermatí, l'informatiu digital i l'informatiu viral de Ràdio Capital i les 24 hores del dia al portal de notícies radiocapital.cat. Quan passen coses, sempre hi som. I ara més que mai.
matí amb Marc Clapés.
És un quart de nou del matí. Comencem a repassar les notícies a l'informatiu saludant l'Àlex Cordón.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. El comprador de l'antiga base Loran de l'Estartit, Jean-Philippe Cortés, presentarà batalla legal per mantenir-ne la propietat que va comprar el 13 de setembre del 2021. Segons el diari de Girona, la Generalitat de Catalunya ha anunciat la seva voluntat d'exercir el dret de tanteig i retracte per recuperar la titularitat pública dels terrenys, Àlex.
Philippe Cortés assegura que va comprar la finca al Ministeri de Defensa seguint tots els passos legals corresponents i, per tant, és el legítim propietari. A més, diu que està disposat a començar una batalla legal perquè el seu objectiu és reformar un dels edificis de la base per viure-hi i utilitzar-ne un altre per fer-hi un museu.
I tot això quan va començar?
Segons Cortés, l'any 2012 va veure per primer cop que la base Loran estava en venda, però el preu de 800.000 euros que demanava el Ministeri el va tirar enrere. Més endavant, el preu es va rebaixar fins als 419.000 euros, però Cortés no volia entrar en una subhasta pública per evitar problemes. Llavors, quan va veure que la quarta subhasta havia quedat deserta, va mostrar el seu interès al Ministeri per poder fer una compra directa per 468.000 euros. A partir d'aquí, l'octubre de 2020 va fer una paga i senyal del 5% de l'import total i va enviar tota la documentació al Ministeri. El 3 de novembre del mateix any, el govern estatal li va comunicar que la Generalitat tenia 3 mesos per a fer una contraoferta i comprar la finca. Ja el mes de març de 2021, el Ministeri li va dir a Cortés que tindria via lliure per comprar la finca perquè la Generalitat no havia mostrat interès per adquirir la base. Philippe Cortés, llavors, va visitar l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, l'Estartit, i la direcció del Parc Natural, entre els mesos de maig i juny de l'any passat, per explicar-los la seva intenció de comprar la finca. Segons el propietari, l'Ajuntament el va advertir que no podria construir ni viure a la base, però tampoc li van manifestar la voluntat de comprar l'àrea. Finalment, Cortés va efectuar la compra el 13 de setembre de 2021.
I quan entra en joc la Generalitat a tota aquesta història?
Doncs quan la Generalitat se'n va assabentar de la compra, juntament amb la pressió de l'Ajuntament i les entitats ecologistes, va anunciar la seva voluntat d'exercir el dret de tanteig i retracte, per tal de recomprar la finca pel mateix preu que va pagar Cortés. Per aquest motiu, Cortés està disposat a anar als tribunals, defensant que la llei de tanteig i retracte preveu 3 mesos per poder exercir aquest dret quan s'ha fet una venda directa, i segons ell, la Generalitat ja va tard.
Molt bé! La Fiscalia demana 4 anys i mig de presó per un acusat de pessigar el cul a una menor al carrer de la Bisbal. El 30 de juliol del 2019 va passar tot plegat i també sol·licita que pagui una multa de 1.500 euros per dir frases obscenes a la víctima de 14 anys i també a una altra menor de 11. Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns això, explica'ns.
La Fiscalia sosté que el juny de 2019 l'acusat es va trobar en diverses ocasions amb les víctimes i les va increpar amb frases com guapa, preciosa o carinyo, vine cap aquí, que m'estic enamorant, mentre les perseguia pel carrer, apropant-se a elles i fent gestos obscens. Segons l'acusació pública, això va causar temor i desassossec en les menors, que aleshores tenien 11 i 14 anys. El 30 de juliol, el processat es va tornar a creuar amb les menors. Va ser cap a les 10 de la nit a l'avinguda de les Voltes. Les nenes anaven acompanyades d'un altre menor, d'11 anys. L'acusat els va abordar a la vorera de l'estació de busos, va ficar el peu al patinet del nen per intentar frenar-lo i es va creuar el camí de la menor de 14 anys, exposa la fiscalia, que afegeix que va ser llavors quan li va passar el cul per primer cop. Els nens van anar cap a casa i van explicar a la família el que havia passat. Per això, el padrastre de la menor de 14 anys va tornar a la zona per veure si localitzaven els sospitós. L'acusació pública sosté que la nena es va avançar amb la bicicleta i l'acusat li va tornar a pessigar el cul. El cas havia d'arribar a judici aquest dijous a l'Audiència de Girona. La vista, però, s'ha suspès perquè l'advocat de la defensa ha demanat que sotmetin el processat a un examen forense per determinar si és capaç d'entendre el procediment i els motius pel qual s'enfronta el judici. En cas que l'informe dictamini que no, la causa podria acabar arxivada.
Ai, Déu meu, Déu meu, com estem. Aquest estiu no hi haurà mercat d'artesania a Palamós. El mercat s'havia fet durant els dos últims estius al Passeig del Mar i a la Fosca entre el juny i el setembre, però l'Ajuntament de Palamós ha decidit que no hi haurà una tercera edició. Així ho va explicar l'equip de govern a l'últim ple municipal. Anna Salvador, bon dia.
Hola Marc, bon dia.
Bon dia, va, explica'ns una mica això.
Exacte, Marc. El regidor de mercats, Emili Coll, assegura que aquest mercat no porta res al municipi a l'estiu. És per això que han decidit no renovar les concessions. Ho va explicar el regidor al ple municipal.
Entenc jo que aquest any no toca que Palamós tingui un mercat d'estiu on dic, i repeteixo, segons l'informe tècnic, que també els puc passar, de 12 parades hi havia dies que hi havia una parada, dues parades o tres parades. Això no respon a el que entenem nosaltres per un mercat d'estiu. Jo, que fer aquest tipus de mercats com tenim el poble ple i amb molta activitat, no ens acaba portant res com a Palamós.
Per la seva banda, partits de l'oposició com el Partit Socialista van defensar el mercat al ple municipal i van assegurar que aquest sí que porta valor afegit a Palamós.
Gràcies, Anna. El comboi de Galgo 112 a la penya blaugrana de Monells ja són al Baix Empordà amb els 36 refugiats ucraïnesos. Per entendre la situació que es viu a la frontera i el viatge de tornada de Benet Cuyàs, membre de la penya blaugrana de Monells, va visitar el supermatí, no, Maria?
Tot va començar quan dos membres de la penya blaugrana de Monells, entre ells Benet Cuyàs, tornaven de veure un partit de bàsquet de Barcelona. Estaven aturats en una estació de servei i en aquell moment un autobús ple de refugiats d'Ucraïna va aturar-se. I allà van adonar-se de la gravetat de la situació. Des de la televisió, Benet Cuyàs i la resta del comboi ja havien vist imatges de la frontera, però no hi ha paraules per explicar el que van veure allà. Quan van arribar al centre comercial, tenien molts espais i pisos per acollir a refugiats aquí al Baix Empordà. Tot i això, el que buscaven els refugiats no era un lloc per dormir, sinó que només volia marxar d'aquella frontera. Per això, el grup es va haver d'organitzar i oferir el transport fins a Barcelona. Triar la gent per tornar ha estat una feina molt dura, segons afirma Benet Cuyàs.
Ostres, aquest moment de la... Hosti, de la... És que no m'agrada ni dir-ho, no? Però seria com de la tria o de voluntat de selecció de la gent. Va ser molt dur, va ser molt dur. Va ser duríssim, també. Va, marxés d'allà amb gent que t'havia dit va, no, que volem venir. I llavors deia, no, és que tenim les furgonetes plenes. I se't fotien allà a bramar, se't fotien a plorar, i bueno, tu deies, bueno, jo què he de fer, saps? Què hem de fer? Ah, si haguéssim tingut 26 autocars, haguéssim baixat 26 autocars. Només teníem 6 furgonetes, no és que no hi havia més, saps? No teníem...
I com van afrontar la tornada?
Durant les primeres hores de viatge, el silenci regnava a les furgonetes, però al final es va crear un vincle entre els ocupants que durarà per sempre. A més, la solidaritat dels polacs amb el comboi va ser extraordinària, sobretot a l'hotel on es van aturar.
I bueno, com els van dir que el que portàvem desplaçades, ens varen fer doncs, el preu de l'habitació, que ens sortia uns 60 euros, doncs varen dir, doncs ens varen incloure el sopar i l'esmorzar de l'endemà. Vull dir que amb els polacs només tenim paraules d'agraïment.
La major part dels refugiats que van arribar amb el comboi volen tornar al seu país. Alguns encara hi tenen familiars. El que volen és escoltar a la ràdio que la guerra s'ha acabat i que en poc temps tornaran per reconstruir el seu país. Tot i això, hi ha famílies que no tornaran. La intenció d'aquest comboi és tornar a portar material i recollir més refugiats a la frontera.
Perfecte, Anna. Més coses, va. Protecció Civil va rebaixar aquest dimecres a la tarda d'alerta, prealerta, el pla Inuncat activat per l'episodi de fort onatge dels darrers dies. El fenomen va a la baixa, però s'espera que encara s'allargui fins dissabte. El Servei Meteorològic de Catalunya informava que entre ahir i avui al vespre les onades podran superar els 2,5 metres a tot el litoral. Bon dia, Sergi.
Què tal? Bon dia.
Bon dia, va, explica'ns això de l'onatge, que a mi m'apassiona.
A partir d'aquest mateix vespre anirà baixant la intensitat fins al dissabte al migdia, quan es limitarà a les comarques gironines del Barcelonès i el Baix Llobregat i de les Terres de l'Ebre. El vent bufarà de component est i, a més, hi haurà mar de fons també de component est.
Molt bé, la Generalitat ha reduït el transvasament del Ter durant els dos últims anys i ha enviat a Barcelona un 8% menys del volum màxim fixat, Anna.
I això segons destaca el govern, tenint en compte que el 2021 ha estat un any molt sec i on el consum d'aigua ha anat a l'alça. L'assoliment d'aquesta xifra ha estat fruit en gran part de l'increment d'extraccions del riu Llobregat. La Generalitat ha passat balanç aquest dimecres del compliment dels acords de la taula del Ter, destacant que els cabals ambientals del riu s'han acomplert en la pràctica totalitat. Ara, el pla de gestió del riu pels propers 6 anys, el govern es fixa com a objectiu duplicar la desalinització i el volum d'aigua regenerada, arribant als 260 hectòmetres cúbics.
I a més de les mesures de gestió, la taula del Ter també va acordar dur a terme una sèrie d'inversions en actuacions i millores per garantir l'equilibri de les demandes.
Exacte, l'empresa pública ATL està desplegant un pla entre 2022 i 2026 que preveu una inversió global de 150 milions d'euros. Aquest pla preveu més de 200 actuacions. L'objectiu és incrementar la disponibilitat d'aigua desalinitzada i continuar reduint l'extracció d'aigua del riu Ter.
Supermatí a Ràdio Capital.
L'Ajuntament i el Consell Comarcal del Baix Empordà estan fent actuacions a la deixalleria de Pals. En concret, s'està informatitzant el sistema d'entrada amb l'objectiu de poder tenir un major control d'accés i que la quantitat de residus abocats no superi els límits establerts al reglament regulador de la deixalleria municipal Àlex.
Per fer-ho, s'està instal·lant un sistema de targetes lectores que identificaran si qui entra és un particular o una empresa. Pel que fa als particulars, quan s'hagi fet l'aportació sense superar els límits definits, s'obriran les noves barreres i es podrà sortir. En el cas de les empreses, caldrà passar per la bàscula tant a l'entrar com al sortir. S'aplicarà la tarifa per generar el rebut i posteriorment ja s'obrirà la segona barrera per poder marxar.
Quan i on es poden aconseguir aquestes targetes, Àlex?
Les noves targetes d'accés ja es poden recollir a la mateixa deixalleria, de dimarts a dissabte de 9 i quart a 1 de la tarda i de 3 a 6 de la tarda. Per recollir-la, cal presentar l'últim rebut de l'IBI per comprovar que tot és correcte. De moment, l'Ajuntament i el Consell Comarcal no activaran encara el sistema i deixaran unes setmanes perquè tothom vagi recollint la seva targeta d'accés. Quan s'anunciï, en el termini aproximat d'un mes i mig, s'activarà el nou sistema i ja només es podrà accedir amb el lector de targetes. Finalment, es recorda que si es fan abocaments de residus en zones no habilitades, s'aplicaran les sancions regulades per l'ordenança de civisme i convivència ciutadana.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I l'estat de salut del bisbe de Girona ha empitjorat en els darrers 2 dies i la seva situació clínica és crítica i d'una gran fragilitat, Anna.
Segons informa el vicari general als diocesans, Francesc Pardo continua ingressat a l'Hospital Trueta de Girona. A finals de la setmana passada hi havia hagut una millora progressiva que convidava a ser optimistes, però veient que pogués tornar a casa i que ell mateix adreçés un missatge als feligresos. Però abans d'ahir el procés de recuperació va canviar de manera inesperada, explica el vicari general del bisbat de Girona, Lluís Sunyer. Amb tot, exposa que Francesc Pardo es manté conscient i estable dins de gravetat.
Molt bé, i per la següent cançó hauríem de posar una cançó de tipus així. I és que detenen el responsable d'un cultiu de marihuana amb 361 plantes de marihuana en una casa adossada de l'Escala. Bon dia, Roger Rams.
Bon dia.
No et posarem aquesta cançó perquè, si no, potser t'espistaràs, eh? Bob Marley, va, explica'ns una mica això.
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest passat dimecres un home de 36 anys com a principal responsable d'un cultiu amb 361 plantes de marihuana a una casa adossada de l'Escala. Li atribueixen un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i un de defraudació de fluids elèctrics. El cas es remunta a finals de setembre quan els Mossos i la policia local de l'Escala van saber de la possible existència d'una plantació al carrer Manol. Paral·lelament, l'empresa subministradora d'electricitat va comunicar la manipulació de la instal·lació, del comptador i d'un consum elèctric molt elevat en aquella finca. Els agents van iniciar una investigació i van constatar el cultiu. Després de diversos dispositius de vigilància i seguiment, aquest passat dimecres van entrar al domicili i van localitzar les plantes de marihuana. A més, hi van decomissar 1.275 grams de cabdells preparats ja per a la venda al detall i aparells per facilitar el cultiu, com ara làmpades, transformadors, pantalons pantalles, esplits, adobs, aparells d'aire condicionat, mampares, balances i altres objectes. L'arrestat va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.
Dos quarts de nou del matí.
Troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
Doncs va, anem a repassar les principals activitats culturals del Baix Empordà per aquest cap de setmana, a veure què podem fer. I com sempre ho farem, com cada divendres, amb l'Eugènia Güell. Què podem fer aquest divendres, Eugènia?
A les 7 de la tarda, la Biblioteca de Palafrugell acollirà la presentació del llibre Pensar diferent, del filòsof i catedràtic de la Universitat de Girona i també eurodiputat Josep Maria Terricabres, a càrrec de l'autor. Les places són limitades i calen inscripcions a la biblioteca. I si us quedeu a Palafrugell, els professors de l'Escola de Música i l'Energia oferiran el tradicional concert al Teatre Municipal, on actuaran en diverses formacions. Serà a 8:45 del vespre i l'entrada val 5 euros.
I a la Bisbal què? Què podem trobar?
Un acte gratuït al Teatre de la Bisbal encetarà a les 8 del vespre els actes de commemoració per l'aniversari número 700 del Mercat de la Bisbal, que culminaran el març del 2023. Va ser el rei Jaume II qui atorgà a la vila de la Bisbal el privilegi de celebrar un mercat setmanal els divendres, i aquest fet ha estat transcendental per la història de la ciutat.
I dissabte al Teatre Mundial de la Bisbal hi podreu veure un monòleg únic.
Ximpanzé relata la història d'en Marc, un home trans de 42 anys, embarassat de 8 mesos, i arriba a la consulta de ginecologia, on ha d'aguantar la mirada de la resta de pacients. Aquest detonant farà que el Marc ens convidi a conèixer la seva història, tornant a ser aquella nena a qui anomenaven Marimacho i aquell adolescent que se sentia observada i que odiava els seus pits. L'entrada val 12 euros i comença a les 8 del vespre.
I a Sant Feliu de Guíxols s'hi farà un club de lectura feminista.
Sí, es farà amb L'Anguila, el llibre L'Anguila de Paula Bonet, amb la presència de l'autora i artista plàstica valenciana que debuta amb aquesta novel·la en bona part autobiogràfica, marcada pels abusos, avortaments i una violació. Serà a les 12 del migdia a la Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarit.
I diumenge és dia de vermuts i de música.
A les 12 del migdia al pati de Can Genís de Palafrugell hi trobareu bona música. Per anar al concert ideal no heu de reservar entrada i és gratuït. I a la mateixa hora, per 6 euros, també podeu veure l'espectacle Clé, un espectacle de teatre visual per tots els públics inspirat en l'obra de Paul Klee i Bauhaus. Un espectacle ple de dansa, màgia, manipulació d'objectes i titelles. A Sant Feliu de Guíxols, d'altra banda, també es faran concerts de vermut amb el grup Skirting Sisters. Serà a partir de 12:45 a la Casa Irla.
Les irresponsables arriben a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí.
Serà a les 7 i val entre 16 i 35 euros. Què passaria si un dia de cop comencéssim a fer tot el que ens passa pel cap? Doncs això és el que es plantegen les irresponsables, és a dir, quins són els límits del que està ben fet i del que està mal fet.
Doncs a mi jo crec que m'encantaria anar fent el que em donés la gana tot el dia. Bueno, jo ho faig una mica. I serà també el Dia Mundial de la Poesia el diumenge.
Per això es farà una lectura de poemes en diferents llengües a la Biblioteca Lluïsa Duran de la Bisbal. Els poemes seran llegits per alumnat dels cursos de català, persones participants del voluntariat per la llengua i aficionats a la poesia de la població. L'acte serà amenitzat pels alumnes de l'Escola de Música Conrad Saló i serà a les 12 del migdia i és gratuït.
Doncs moltes gràcies, Eugènia. Més informació, evidentment, a la nostra pàgina web. Dos quarts i quatre minuts de nou del matí, seguim aquí al Supermatí. I pel que fa a les cites esportives d'aquest cap de setmana, comencem parlant del Mundial d'Atletisme que es celebrarà a Belgrat i en el que el palamosí Abel Metxal hi té grans opcions de medalla. L'atleta baixempordanesa ha renunciat a disputar la cursa dels 1.500 per centrar-se en els 3.000 i vol aprofitar una oportunitat única per coronar-se a nivell mundial. Sergi.
Metxal, que fa tres setmanes va aconseguir un nou doblet amb 1.500 i 3.000 metres en els campionats estatals en pista coberta, és el capità de l'equip espanyol que viatja al Mundial de Belgrat. Metxal assegurava abans de marxar cap a Sèrbia que hi arriba en un òptim estat de forma i vaticinava que la lluita serà contra els etíops. Girma, Varega i Aregawi seran, presumiblement, els seus principals rivals en la prova dels 3.000 metres.
Molt bé, i anem a comentar altres notícies. Ara, si et sembla, podrem parlar de futbol perquè la Costa Brava està obligat a guanyar aquest cap de setmana al Sevilla B. Quan queden 11 jornades per finalitzar la temporada de Primera Federació, la distància dels gironins amb la permanència és encara de 9 punts. Guanyar i sumar els 3 punts és imperatiu a partir d'ara, oi?
Sí, perquè empatar com en els dos últims partits disputats ja no serveix de gaire. El rival d'aquest dissabte, el filial del Sevilla, també té la necessitat d'obtenir la victòria, ja que és 12è amb 34 punts i pot complicar-se la salvació si perd el Municipal de Palamós. Serà un duel difícil, però el Costa Brava ha de fer valer el factor camp i assegurar el triomf per mantenir esperances.
I encara en futbol, el Palamós rep el Mataró amb la intenció de refermar-se. Els homes de Mario Fernández reben aquest diumenge el Mataró i, segons el tècnic blau i groc, l'objectiu és donar continuïtat al bon nivell exhibit en les últimes jornades.
En joc hi haurà mantenir la còmoda cinquena plaça de Primera Catalana i, si és possible, pujar alguna posició. Per sobre hi ha el Mollet, amb dos punts més i que juga al camp de la Jonquera, i per sota el Parets, amb els mateixos punts que el Degà i que visita el Llagostera B.
I parlem ara d'hoquei patins, perquè Calafell espera un corredor Mató Palafrugell que va llançat. La positiva transformació dels regiempordanesos en les últimes jornades de l'hoquei Lliga té una nova revàlida aquest dissabte a Calafell.
Els locals, que són sisens, suposaran una prova de foc per a un Palafrugell conscient de que cal disputar tots els partits que queden com si fossin finals. La desena posició dels de García Balda no els assegura encara la permanència i cal sumar el màxim de punts.
I a la Bisbal d'Empordà hi haurà un partit històric del Bisbal Bàsquet al Pavelló Vell. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, el Sol gironès Bisbal Bàsquet rebrà el Barça B a casa en un duel que es preveu gloriós per una afició tan entregada com la del Pavelló Vell.
S'espera un gran ambient a la capital del Baix Empordà, donada l'entitat del contrincant. I des del club bisbalenc s'ha iniciat una campanya a les xarxes socials en què subratlla la importància del duel. El Bisbal Bàsquet podria superar el Navàs en la classificació de la Lliga EVA. Quan resten 3 jornades per concloure la competició, tots dos conjunts es troben empatats a 12 victòries i els bagencs jugaran a la seva pista contra el Sant Feliu, que és 8è.
Doncs bé, moltes gràcies, Sergi, moltes gràcies a tots els companys. Ara farem una petita pausa i de seguida parlarem amb l'Edgar Ortiz, de la Fundació Vivar, que treballa per millorar la qualitat de vida de persones amb diversitat funcional o malalties mentals aquí a la comarca del Baix Empordà. En parlarem tot seguit aquí al Supermatí. Fins ara.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
Més econòmic del que et penses.
I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
Del nostre web.
De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
Teniu monedes d'or, de plata o de col·lecció? Soler i Llach som una casa de subhastes especialitzada en monedes, segells, cartells i llibres importants. Si voleu taxar algun objecte, no dubteu a visitar la nostra web soleillach.com o bé truqueu-nos al 93 201 87 33.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972 63 0028. El teu gasoil de confiança.
Supermatí, amb Marc Clapés.
Seguim al Supermatí, 5 minuts i 3 quarts de 9 del matí. Fundació Vimar, entitat que treballa per millorar la qualitat de vida de persones amb diversitat funcional o malalties mentals a la comarca del Baix Empordà. Avui en parlem amb l'Edgar Ortiz. Què tal, Edgar? Bon dia.
Bon dia, què tal? Com esteu?
Molt bé,
moltes
escolta...
gràcies per...
Digues, digues.
No, no, moltes gràcies per l'oportunitat aquí de donar-nos a conèixer.
Només faltaria. Escolta, explica'ns quan i com va sorgir aquesta fundació. Quina història hi ha al darrere?
Bé, aquesta...
Sí.
Aquesta fundació l'impulsa en un grup de pares. Cap al 1960 comença... Es deriva una filial de l'associació Àngelus, no? I això va evolucionant. Unes famílies amb impuls i amb ganes de... I amb ganes de bueno, de complir amb els propòsits de defensar els drets dels seus fills, doncs bé, va començar a créixer i el 1999, amb el suport de la Vita Maristany, que suposo que si ho coneixeu, la Fira Nadalenca de Palamós, doncs fan una aportació econòmica i el 1999 es crea aquesta fundació, la Fundació Bimar, que és l'acrònim de Gomercín Vilagran, el mossèn, i la senyora Carme Maristany. Mm.
I en quin moment vau veure que hi havia una necessitat per crear aquesta fundació? Com va ser aquest moment que vau veure-ho?
Bé, és el que comento, és un hi ha les famílies, no? Al final és una cosa que afecta, és veritat que afecta un grup reduït de persones, no? Mm. I són doncs, bé, aquestes famílies, aquest grup de pares i mares, amb aquests propòsits d'intentar que els seus fills i filles tinguin els mateixos drets que qualsevol persona, doncs amb aquest impuls i amb aquesta necessitat d'entendre que això s'ha de cobrir, doncs comencen a créixer, creen aquesta fundació, impliquen altres persones que potser no tenen fills o filles amb aquestes necessitats, però que sí, es solidaritzen amb la causa i col·laboren com està passant aquí al Baix Empordà. Mm.
Explica'ns també quins són els objectius clars d'aquesta fundació i com acompliu també aquests objectius que us aneu plantejant.
Bé, el lema de la fundació és donem qualitat de vida i això implica moltes vessants, no? Mm. Però bé, l'objectiu principal és que... els serveis que ofereix Bimar, que oferim diferents serveis repartits per el Baix Empordà, doncs que aquests serveis siguin de la millor qualitat possible, amb la millor professionalitat, amb proximitat de gestió, és a dir, que les persones que hi treballen solen viure aquí al Baix Empordà i, a més, les persones que tenen aquestes necessitats, doncs poden mantenir la seva família aquí al Baix Empordà i això implica doncs, continuar amb el seu contacte familiar, no? Mm. I bé, l'objectiu clar, diguéssim, de futur és poder cobrir totes les necessitats de la comarca i això implica doncs, bé, continuar obrint serveis i continuar creixent en aquest sentit buscant la complicitat de les persones d'aquí del Baix Empordà.
Ja que ens parles de serveis, què oferiu com a fundació a les persones d'aquesta comunitat d'aquí del Baix Empordà?
Bé, hi ha diferents serveis i, mira, t'explico alguns. Tenim serveis residencials, que són serveis on les persones, diguéssim, hi dormen, mengen, fan la seva vida diària, que són com... Tenim unes llars residències i una residència. Després tenim serveis diurns, que tenim... un STO, que és un servei de teràpia ocupacional, i un CAE, que és un centre d'atenció especialitzada, que ara farem el trasllat en unes instal·lacions que són espectaculars a Palafrugell i estan específicament preparades per això. I després també estem impulsant, i bueno, es porta impulsant des de fa uns anys, un servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar, que això implica també doncs, intentar aconseguir habitatges socials per a les persones que tenen més problemàtica per accedir-hi, fer actuacions a les pròpies cases, és a dir, bé, és la fundació està creixent una mica amb les vessants i amb la nova tipologia de servei, amb la manera de treballar que s'està treballant a Europa, no? I bé, una mica és això, és aquesta mentalitat d'intentar donar qualitat de vida, suport a aquestes persones que tenen les necessitats especials.
I en aquestes persones que ens estaves comentant, no sé quantes en aquest moment se n'estan beneficiant actualment aquí al Baix Empordà.
Sí, nosaltres tenim 100 usuaris repartits per diferents parts del Baix Empordà, no? on donem servei, i Bé, seria això, 100 usuaris aproximadament, tenim 65 treballadors que es deixen la pell per donar el millor servei possible i tenim aquest equilibri.
Tens algun altre projecte que estigueu treballant actualment i que ens vulguis destacar?
Sí, bé, com t'he comentat, ara tenim aquest nou servei que obrirem a Palafrugell. Això implicarà una despesa econòmica molt important, despesa econòmica i tècnica, i durant els primers anys serà deficitari, amb la qual cosa estem intentant trobar complicitats a la comarca, que en molts casos ja ho estem aconseguint. No sé si heu fet ressò o heu tingut coneixement de la notícia de que serem el concert solidari del Festival de Música de Cap Roig. Sí. El diumenge passat una persona de Sant Feliu, que té una acadèmia de ball que es diu My Street Dance, és una tècnica de l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament, doncs explicant-los els nostres projectes, doncs va solidaritzar amb nosaltres i va fer un festival de música també, que la captació anava cap a la Fundació, no? I al final és això, és intentar trobar aquestes complicitats, perquè al final aquí ens pot passar a tots, no? O podem tenir un familiar que necessiti aquests suports i bé, doncs, és tenir-los coberts a la comarca del Baix Empordà amb aquesta qualitat de servei que Vimar ofereix.
I un dels projectes que també heu impulsat des del 99 és la residència dels estants de Platja d'Aro. No sé en quina fase es troba actualment el projecte, si teniu entitats externes que hi col·laborin, no sé, com ho tenim això?
Sí, bé, a priori, doncs, ara actualment en el terreny on ens agradaria posar la residència hi ha una escola que s'haurà de desplaçar, i a partir d'aquí es farà un canvi d'ús de la parcel·la, hi haurà una licitació, i bé, nosaltres estem molt, molt il·lusionats en poder fer aquesta residència amb les línies que s'estan marcant actualment de foment de l'autonomia i una residència totalment modernitzada, amb un sentit també ecològic, i bé, nosaltres al final, és el que et comento, seria que amb aquesta residència es podrien cobrir gran part de les necessitats de la comarca del Baix Empordà, amb una qualitat molt, molt bona. Al final, la nostra residència que tenim a Sant Feliu de Guíxols, Robert Pallí, doncs bé, és limitada amb el que és el creixement, i això permetria, a més aquesta una zona privilegiada, doncs permetria continuar creixent i continuar oferint servei a les persones que ho puguin necessitar.
I a part de totes aquests projectes que teniu entre mans, no sé si hi ha alguna altra activitat planejada per un futur, a part d'aquesta residència, que ens volies comentar.
Bé, actualment, dintre dels projectes que tenim, estem intentant, doncs això, no? Intentar trobar aquestes complicitats, amb la qual realment que ens donin a conèixer, no? Per exemple, amb la vostra emissora, doncs a nosaltres ens va molt bé, perquè al final es troben col·laboradors quan entenen i es solidaritzen amb nosaltres, no? I llavors el nostre projecte futur és continuar teixint aquestes xarxes de col·laboració al Baix Empordà i trobar aquesta complicitat, sobretot, perquè moltes vegades hi ha diferents fórmules d'aconseguir aquesta complicitat i són les altres persones que diuen, escolta, per què no fem això? Per què no... Què us semblaria fer tinc aquesta idea, m'agradaria treballar amb vosaltres? O sigui, estem oberts a aquest tipus de col·laboracions.
Explica'ns també de passades, ja per acabar, nosaltres com a persones alienes en aquesta fundació, com hi podríem col·laborar? Sí. Hi ha diferents maneres de col·laborar i què podem fer per ajudar?
Bé, nosaltres tenim a la nostra web, ja es pot col·laborar ja fent una aportació econòmica o inclús presentant-se com a voluntariat, hi ha diferents fórmules, no? Després, depèn de si és una associació, per exemple, una associació esportiva que diu, ostres, doncs m'agradaria preparar un esdeveniment i part dels beneficis que anessin a la fundació. O sigui, hi ha moltes fórmules, no? Després, és el que t'he dit, dins de l'aportació econòmica doncs també hi ha diferents maneres de fer-ho, i qualsevol ajuda que puguem percebre en els moments tan complexos que estem vivint tots, doncs serà més que benvinguda. I inclús qualsevol col·laboració de qualsevol persona que digui, ostres, m'agradaria col·laborar, doncs ajudant-vos amb el que sigui, doncs bueno, és fantàstic.
Doncs escolta, Edgar, enhorabona per la feina que esteu fent, molt necessari, tota la gent que ens estigui escoltant, ja sabeu, posin una mica el seu focus en intentar ajudar-vos de la manera que sigui possible i que els hi vagi bé i que tingueu molta sort.
Moltíssimes gràcies per aquesta oportunitat i per donar-nos a conèixer.
Gràcies, que tinguis un bon dia.
Igualment, gràcies.
Adéu-siau, adéu-adéu.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I anem a parlar amb la Sandra Bisba, no, ara? Va, anem-la a trucar. Tocaria l'espai de l'Empordà Imprescindible. Estem intentant connectar amb la nostra companya Sandra Bisba, però no ens contesta el telèfon. Per tant, a veure què farem ara aquí mateix, perquè no ens queda res més ja, eh? Mira, anem a recordar alguns dels programes que pots escoltar aquí a la nostra emissora. Per exemple, sisplau, un dels programes imprescindibles que cada vespre sonen a la ràdio de l'Empordà és l'Empordà Premium. Va, som-hi!
Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 9 a 11 de la nit, a Ràdio Capital, comença Empordà Premium. Busquem per tots els racons, regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Empordà Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres, de 9 del vespre a 11 de la nit, a Ràdio Capital. I les 24 hores del dia a través de radiocapital.cat.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà. Ràdio Capital.
Bé, ara sí, eh? Ara sí que la tenim aquí. Sandra Bisba, què tal? Bon dia.
Bon dia, Marc. Què tal? Com estem?
Com estàs? Doncs mira, ja acabant ja recta final del programa, ens queden 6 minutets que els dedicarem a parlar amb tu. I avui, a veure, explica'ns què ens vols comentar avui, on anem?
Bueno, mira, com que aquest cap de setmana coincideix que el 21 d'abril és el Dia Mundial de la Poesia...
Sí...
He pensat doncs, que podíem doncs, fer una ruta d'aquestes poètiques com la de Joan Vinyoli a Bakú.
Home, molt bé, molt bé, molt bé. M'agrada, m'agrada. I què vols començar a explicar-nos?
Mira, dir-vos que a Bakú hi ha aquesta possibilitat que la gent la pot fer pel seu compte. No sé si la gent coneix a Joan Vinyoli... és un poeta català que en els últims anys s'ha donat a conèixer molt bé. Era un poeta que havia passat una mica desapercebut, però que en els últims anys s'ha destacat moltíssim. I és nascut a Barcelona el 1914, i ell va començar a escriure una mica per una frase d'un poeta austrohongarès que era el seu referent, en Rainer Maria Rilke, que deia, la poesia no és cosa de sentiments, sinó d'experiències. I a partir d'aquí va començar a escriure, i resulta que aquest personatge nascut a Barcelona doncs, ve a passar a Bakú doncs, els estius a partir dels seus 40 anys, fins al 64 estarà passant doncs, cada estiu aquí a Begur. Amb ell, la seva família, els seus amics. I llavors, clar, des de Begur doncs, se li ha fet com un itinerari. Llavors tu pots anar a l'oficina de turisme, te donen un fulletó i tu pots fer la ruta pel teu compte. Hi han com 9 plaques repartides pel poble i a cada placa doncs, tu trobes una fotografia, una explicació de la relació d'aquell edifici o d'aquell espai amb el poeta i un poema que va escriure doncs, el poeta inspirat en aquell espai, no? I, bueno, esclar, passes per les dues cases que va estiuejar, a Campallí, casa Campuig, també punts de trobada i de reunió, llocs que, diguéssim, que el poeta llegia, on es llegia, on escrivia, o feia tertúlia, com el bar Frigola, el bar Totora, o la plaça de la Vila.
Sí.
I llavors també llocs més simbòlics, més inspiradors, com, per exemple, el mirador de Sant Ramon, el carrer del Castell, o el mateix Castell de Begur. No, vull dir que bueno, és una ruta super, super, super xula. I bueno, havia pensat a llegir-vos dos cosetes que ell parla de Begur, no? Que diu, el lloc important i definitiu com a centre de les meves experiències de tot ordre, poètic i vital, va ser Begur. Va ser un dels llocs importants per ell, no? Vull dir que...
L'entenc perfectament.
Sí.
L'entenc perfectament.
Dos dels punts que feia, que anava, per exemple, a Sant Ramon i solia anar cada capvespre, no? Gaudir la panoràmica, que es fa que en aquella època hem de pensar que la vista des de Sant Ramon, que ara ja que ara és bonica, doncs hem de pensar que encara ho era més, perquè no hi havia tanta construcció com ara.
Sí, sens dubte.
I el primer estiu que passa a Begur, diu, quan puja per primera vegada a Sant Ramon, diu el següent, diu... Ahir vespre, un vespre ventós, la vista des de Sant Ramon, amb núvols en els termes pròxims i totes les coses netes, retallades, els colors brunyits, cada verd, cada blau, cada groc precisos, i un darrer fons pàl·lid on fugia com un diamant les selves per fi. Era d'aquelles coses que ja no s'obliden.
És que és veritat, és que té raó. Tenia raó aquest home, tenia raó.
Sí, Begur,
té alguna cosa Begur que escolta, que enamora i es fa sentir que, bueno, escolta, has de dir-ho, has de transmetre-ho en paraules, no? I has de compartir-ho amb la gent. Perquè això, escolta, ho tens allà dintre, doncs, que dius, escolta. Sí, sí, digues.
Sí. Doncs això, no, que ell els caps vespres els anava, pujava fins al mirador de Sant Ramon, i llavors doncs la sortida de sol del matí doncs l'anava doncs a veure pujant a dalt del castell, no? A dalt del castell que tens unes vistes espectaculars, no? Vull dir que realment és una ruta supermaca que es pot fer molt fàcilment, tranquil·lament amb el mercat, amb aquest itinerari marcat que trobes a l'oficina de turisme, doncs va superorientat i la veritat és que mira que cap de setmana si la gent té ganes de poesia i què millor que anar a Begur.
Doncs molt bé, Sandra, i anirem tots cap a Begur. Escolta, que se'ns tira el temps i sabrem d'acabar ja. Moltes gràcies, eh?
Molt bé, molt bé. Hem complert. 6 minuts. Vinga, va.
Vinga, bon cap de setmana.
Igualment, napa.
Adéu.
Adéu.
Nosaltres acabem el supermatí d'aquest divendres. Abans, un apunt a la previsió meteorològica amb l'Albert.
Amb cel tapat i també es poden produir precipitacions en general de caràcter feble i poc abundants. Poca amplitud tèrmica amb una temperatura entre els 11 graus de mínima i els 14 de màxima. A la costa perdura l'alteració marítima amb onades que poden superar els 2,5 metres. Pel cap de setmana persisteix també el temps inestable i tot i que no estarà plovent tot el cap de setmana, la pluja anirà fent acte de presència tant dissabte al matí com diumenge i també dilluns de la setmana que ve.
Doncs gràcies, Albert, gràcies també a tota la redacció de Ràdio Capital que ha fet possible aquest programa. El dilluns, evidentment, ens hi tornem a posar amb tota l'actualitat del Baix Empordà. Que vagi molt bé, de seguida l'Àlex Mata amb l'actualitat musical. Adéu!